Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, programa de casa nostra, amb els equips i la gent. Anem ràpidament amb titulars que ens ha deixat aquest passat cap de setmana. A l'Hockey Lliga, empats del Noia a Lleida, un Noia que anava per davant el marcador fins als segons finals i el Lleida que va aconseguir l'empat. I empat del Calafell en el seu desplaçament a la pista del Liceo. A l'Hockey Plata s'acabava la primera volta i hi havia en joc la presència de diferents, amb els dos grups, de poder accedir a la Copa de la Princesa. Victòria del Vilafranca, sense problemes, a Ordes, i derrota del Vendrell en el seu desplaçament a Sant Feliu, el que l'ha deixat fora de la Princesa. Una Princesa que ha classificat amb el Vic i en el grup surt, no, amb el grup nord, i el Lloret amb el grup sud. Els partits han quedat d'aquesta manera: el Picat Vic i Digitècnic Patí Vilafranca, capital del vi, Lloret. Demà, jornada de Champions. Destacar un partit, Calafell Sporting. Aquí encara un Calafell que té possibilitats de classificar-se. També parlarem de la CERS d'aquest passat cap de setmana, amb aquesta sorpresa a Sant Sadurní, on el Noia perdia per 3-6 davant del Monza. I també tenim aquest fi de setmana Champions femenina amb diferents partits. Per tant, doncs, entrem ràpidament en matèria i saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs, a veure, per titulars i per fet simbòlic, el Vendrell no va poder ser, Raimon.
Doncs no, el Vendrell va fer un partit que en el qual va estar allà batallant per intentar entrar a la Copa de la Princesa. No va aconseguir l'objectiu de marcar gols. Dos errors, o tres, podríem dir, van condemnar el Vendrell, perquè el Sant Feliu va ser més efectiu i les esperances vendrellenques es van esvair.
Jordi, que no va poder ser.
Sí, de fet el Vendrell només va estar classificat 5 minuts, que és el que va tardar el Sant Feliu a obrir el marcador amb un gol d'Anil Figueres després d'una badada defensiva que va deixar totalment sol a Figueres per fer el primer gol, i a partir d'aquí doncs ja el Vendrell ja va anar sempre a remolc. Sí que és cert que el Vendrell doncs va sortir prou bé, perquè només començar Lluís Ferrer estava allò, l'altre va ser, que si hagués entrat doncs potser hagués canviat la pel·lícula, però bé, en tot cas, doncs, com diem, el Sant Feliu va ser qui va obrir el marcador, i a partir d'aquí doncs sí que ja el Vendrell a remolc doncs ja li va costar. A més, un Vendrell que ho anàvem dient que fora de casa doncs estava acostumat a trobar-se equips que volien proposar, i el Vendrell aprofitava les seves errades per endur-se els partits, i en canvi aquí va ser al revés. El Sant Feliu va regalar la posició de la bola al Vendrell, que no va saber què fer-ne, i el Sant Feliu es va dedicar a aprofitar les errades del Vendrell. De fet, doncs, Aldo Mejía també doncs veia una blava, que a més doncs li impedirà jugar també el partit importantíssim contra el Vic del proper dissabte, perquè la cinquena. En aquest cas, però, Toda aconseguia trobar directe a Llepes. Després, doncs, l'1-0 es mantenia fins al descans. A la segona part sí que el Vendrell doncs segurament gaudia dels seus millors minuts en el partit, perquè va sortir molt endollat en busca com a mínim de l'empat. Va tenir una directa mitjançant Manonetxi per aconseguir-lo, però el porter Amer doncs va començar el seu recital, que a la segona part doncs sí que ja va intervenir més. Pau Cortelles doncs ampliava l'avantatge, un gol que va deixar bastant tocat al Vendrell, perquè poc després doncs el Sant Feliu feia el tercer, que ja sí, doncs posa les coses molt complicades, i ja als 10 minuts doncs amb més cor que cap, el Vendrell que ho va intentar, de totes les maneres, de nou Aldo ve una altra blava, les directes que no entraven ni per un costat ni per l'altre, fins que Villares, curiosament doncs, amb la inferioritat numèrica per aquesta blava d'Aldo, doncs, aconsegueix restar distàncies, però tot i que el Vendrell doncs ho va intentar amb el 5 contra 4 als últims segons, doncs precisament el Sant Feliu va aprofitar per sentenciar porteria buida, i d'aquesta manera el Vendrell que diu adéu al somni de la Copa, però bé, al final doncs també serveix per posar una mica en valor el que s'ha fet fins ara en aquesta primera volta, on el Vendrell portava 6 victòries consecutives, 7 partits sense perdre, estan a la part de dalt, que al final és important, l'objectiu important de cara a final temporada, i per tant jo crec que al final el balanç de la primera volta és bo, el que passa evidentment doncs acaba amb aquest sabor agradós.
Doncs anem a l'Hockey Lliga. Aquest empat a Lleida, un noia que no era la seva millor fi de setmana, eh?
No, un empat una mica agre, per, de la manera que arribava. El noi ho havia fet alguna vegada, això de la superioritat numèrica al final, i aquesta vegada era Lleida qui ho proposava, i a 4 segons pel final un llançament doncs, que s'acabava dintre la porteria de Blai Roca i donava aquest empat a 5 en un partit on jo diria que els dos equips van proposar, els dos equips ho van intentar, Lleida que s'adelantava en el marcador, el Noia que el cap girava i es posava en unes condicions òptimes per guanyar les 5 minuts del final, 4, podríem dir, 4-37. Xavi Aragonès feia el quart gol, el 4-5, i aquesta jugada definitiva on te treuen porter Martí Zapater i posen el cinquè jugador i els hi va sortir bé l'equip de Lleida, és coses que té el món de l'hoquei i a vegades li surt bé amb el que ens interessa i a vegades li surt bé amb el de fora. La veritat, els entrenadors ho han de proposar, Edu Amat aquesta vegada ho proposava, li sortia cara i doncs males cares pels homes de Pere Bàries en aquest desplaçament a Lleida.
No va afectar davant del Montse?
Podria ser. Jo després rumiava i podria ser.
Anem també a aquest altre desplaçament del Calafell a la pista del Liceo. Un partit també amb alternances al marcador i els homes de Ferran López, Jordi, que van estar dintre.
Sí, la veritat és que va ser un partidàs. De fet, el marcador final això ho indica, perquè bé, oportunitats una porteria i una altra, els dos porters també van parar molt. I un Liceo que bé, doncs s'avançava tot just començar amb un gol de Carballeira, ja ho sabem que el Liceo Riazor doncs acostuma a sortir molt fort i ho va demostrar, però bé, el Calafell doncs va saber resistir aquesta embestida inicial i a partir d'un gol de Ferretti, doncs al minut 10 doncs va entrar en el partit. Sí que és cert que després el Liceo es tornava a avançar amb un gol de Cancela, un gol que no hauria de pujar del marcador perquè Cancela comet una invasió d'àrea i no sé si fins i tot desvia la bola amb el cos, però bé, això ja costa més de veure, però jo crec que la invasió sí que es veu força clara. I bé, doncs el 2-1 que es mantenia fins pràcticament al descans quan doncs Guido veia una blava per una enganxada dins l'àrea, cometia penal, un penal que doncs també hem de dir que doncs, Martí Serra va aturar a mires, però que segurament també s'hauria de veure repetit, perquè Martí Serra s'avança, però ja ho sabem que últimament doncs, no els àrbitres en això d'avançar-se i sortir de l'àrea petita doncs ja no s'hi fixen tant com a principi de temporada. I bé, tot i així, el Calafell aprofitava la superioritat per empatar amb un gol de Chaus, 2-2 que s'arriba al descans, i a la segona part doncs, l'intercanvi de cops que continuava. L'Iceo es posava un altre cop per davant, però a partir d'aquí el Calafell doncs, aprofitava dos minuts de bogeria per posar-se per primer cop per davant. Dos gols que van fer bastant de mal al Liceo, que va estar uns minuts una mica grogui, però finalment doncs, Dava Torres doncs, aconseguia el 4-4 definitiu i tot i que els últims minuts doncs, els equips s'haurien pogut endur la victòria i fins i tot doncs, també hi havia una mica de polèmica perquè hi ha un cop d'estic de mires a Dava que hauria pogut ser també penal i blava, però els altres no ho van voler assenyalar. Doncs finalment s'acabava amb aquest empat que bé, potser no acabava de deixar contents de cap dels dos equips, però tot i així jo crec que el punt es pot perdonar per bo perquè es podia haver guanyat, però evidentment també es podia haver perdut i el Calafell que ara mateix es situa a tercer.
Doncs seguim. Anem a l'Hockey Plata. El Patí Vilafranca, el desplaçament a Galícia, concretament a Ordes, un desplaçament envoltat de polèmica, que si s'havia de jugar dissabte, s'havia de jugar diumenge. Finalment, la victòria del Vilafranca no va crear ja cap tipus de dubtes i un Vilafranca doncs, que es classificava en primer lloc del seu grup i que, per tant, doncs, ja no influïa en el que podia passar un diumenge que va ser força animat perquè doncs, probablement el Vendrell, que era el que tenia certes opcions més clares, va quedar fora i també hi van quedar fora Cerdanyola i el Taradell i es classificaven el Vic i aquest Lloret que sorprenia una mica la seva presència aquí, Jordi.
Sí, Lloret que va començar molt fort la temporada perquè, de fet, va començar com a líder perquè ara segurament ens costa recordar, però l'Alpicat no ha estat líder tota la Lliga, sinó que va començar sent Lloret que va guanyar els primers 4 partits de Lliga i a partir de la 5a jornada, que precisament l'Alpicat guanya Lloret, doncs el Lloret sí que es desfà una mica, però tot i així doncs aquestes últimes jornades que ha recuperat una mica el fil i doncs finalment doncs el Lloret que s'ha acabat plantant a la Copa, deixant amb un pam de nas per la Fugell i Taradell, que en principi per plantilles doncs partien més com a favorits, però bé, doncs el Lloret que es cola en aquesta Copa, un equip que ja l'any passat va fer molt bona temporada al grup nord i que tenia el grup sud, doncs de nou està donant guerra en aquesta part alta.
Doncs serà el rival del Patí Vilafranca el 16 de març, si no vaig equivocat, en aquesta nova edició de la Copa de la Princesa. No ens equivoquem amb els Borbons. Anem ràpidament, no sé, Jaume, tu estaves amb el programa de Penedès Televisió, parlem d'hoquei, la presència de Marc Gual va de dir alguna cosa important, no va destacar res.
Bàsicament van parlar de la seva segona feina dintre el Club Patí Vilafranca, evidentment que coordina la resta d'equips, que va tindre una reunió inicial i jo crec que la cosa la té ben encarrilada amb aquest tema.
I del primer equip no va dir res?
Sí,
sí, també, tot correcte.
El partit d'ordres, que va ser un partit plàcid, no n'hi ha cap de plàcid, però dintre del què va ser dels més plàcids d'aquesta temporada, i va recalcar que, evidentment, aquest cap de setmana serà molt diferent.
Exactament, el desplaçament a Dominico serà més complicat. Tenim el trofeu Serveis Mèdics Penedès, amb el que ens donava de si aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
El que ens donava de si aquesta jornada el trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Comencem per l'Hockey Lliga, aquest Lleida-Noia.
Aquí sumava 5 punts Jordi Bargalló, altres 5 punts es repartien el 3 i el 2 Ivan Morales, a l'un se'l repartia un Aleix Esteller, l'altre Toni Salvador.
I la classificació general?
Encapçala Ivan Morales amb 38 punts, segon Jordi Bargalló amb 35, tercer Blai Roca amb 32.
Doncs anem cap a Galícia, al Liceo Sabadell. Calafell,
doncs aquí...
perdó, Calafell.
Sí, exacte, patrocinat per Banc Sabadell. 5 punts Arnau Xau, 5 punts per Mires i 2 per Camps.
I la classificació general?
Encapçalada per Xaus amb 54 punts, segon Mires amb 38, i tanca el podi Camps amb 21.
Anem a l'Hockey Plata, aquest partit també de Galícia, Ordes-Vilafranca.
Doncs 5 punts el sumava Arnau Ribas, 4 Marc Gual, 2 Joan Vázquez i 1 Sergi Torner.
I la classificació general?
L'encapçala Marc Gual amb 35 punts, seguit de Xus Fernández amb 32, i en tercera posició Arnau Ribas amb 22.
I anem al darrer partit que ens queda, aquest Sant Feliu-Vendrell.
Doncs aquí 6 punts per Villares, 3 per Vial Salvador, 2 per Lluís Ferrer i 1 per Toda.
Doncs això és el que ens ha donat de sí la puntuació de la primera, fins al final de la primera volta de la Plata i el primer partit de la segona volta de l'Hockey Lliga.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem cap a Europa. Demà jornada de Champions. Jordi, tens els partits amb aquest interessantíssim Calafell Sporting.
Sí, per cert, abans de repassar Europa, que ens hem deixat de dir la general del Vendrell, l'encapçalada per Tot amb 32 punts, Aldo Sound amb 21 i tercer Villares amb 17.
Doncs perdó. Perdó amb els ja que ens els havíem deixat.
Sí.
Anem, anem a Europa, anem amb aquesta Champions, aquests partits demà dijous i amb aquest Calafell Sporting.
Doncs sí, podríem dir que és un dels partits de la jornada, juntament amb el Reus-Benfica i el Barcelos-Barça, un Calafell que, bé, doncs, té una oportunitat de fer història perquè doncs, ja va empatar doncs, a l'última jornada a la pista de l'Esporting amb un gran partit, que fins i tot podria haver guanyat. I bé, doncs, aquest dijous doncs, juga a casa, que ja ho sabem que el Joan Ortoll, doncs, el Calafell se sent molt fort, amb el suport de la seva afició, que segur doncs, tornarà a omplir el pavelló. I un Calafell que en cas de guanyar doncs, atraparia l'Sporting i a més el passaria la classificació perquè doncs, tindria el gol a braç a favor i per tant doncs, una victòria doncs, obriria les portes de bat a bat al Calafell a ser als quarts de final En canvi, una victòria de l'Sporting doncs, classificaria ja el conjunt portuguès, perquè li trauria 6 punts al Calafell a falta de dues jornades, i l'Sporting, a més, tindria el gol a braç a favor. Un empat, doncs, encara ho deixaria tot obert. I bé, doncs, un Calafell que fins i tot podria acabar la jornada com a líder, perquè, com he dit, doncs, també hi ha aquest Reus-Benfica, que si el Reus doncs, és capaç de, també de guanyar el seu partit i el Calafell guanya, doncs el Calafell acabaria la jornada líder. Per tant, doncs, es presenta una jornada interessant a aquest grup, on el Reus, si perd, doncs, ja quedaria fora. I una jornada que, a més, doncs, també tenim un Porto-Lleida, on el Lleida doncs, també podria quedar fora si perd, Sant Omer-Balongo, Liceo-Forte, que el Liceo també podria quedar fora en cas de derrota, Barcelos-Barça, que aquí doncs, hi ha en joc el liderat, el Tomar Tricino, i també tenim Oliverense-Lodi.
Doncs aquests són els partits amb unes classificacions que, com bé dèiem, amb el grup A l'encapçala Barcelona-Barcelos, amb el grup B Sporting-Benfica i aquest Calafell amb 4 punts, que en cas doncs, d'un resultat positiu podria superar l'Sporting. I amb el grup C, Porto, i amb 6 punts, els mateixos que el Tricino, i aquí doncs, també encara amb bastantes coses per decidir. I en el grup D, Oliverense, que l'encapçala amb 9 punts, aquest pràcticament amb una victòria més ja estaria classificat, i segon lloc pel Balongo amb 4 punts. Que vagi bé demà amb aquest partit a Calafell, que doncs pugui ser espectacular. Anem a les Serres, Jaume. Ho dèiem, sorpresa,
decepció,
de por...
Decepció, no?
Sí, sí, no sé, com ho podríem tot, qualificar?
Bueno, tot estava a punt, sense dormir allà hi havia tot l'ambient possible, la graderia estava plena, a fora de la graderia hi havia bar, hi havia bengales, hi havia moviment, hi havia ambient, el desplaçament de la gent italiana també, uns 50 que van animar des del principi fins al final i a més van viure la seva particular festa, però que aquesta vegada el Noia no va saber estar a l'alçada del partit o no li van sortir les coses bé, errava 4 penals i una falta directa, tot això evidentment suma i molt negativament, quan veus que no t'entren les boles quan les tens les possibilitats, i un Monza que podríem dir que va fer el partit no 10 sinó 100, perquè quasi bé no va res de tot el que va arribar en condicions de porteria. A més, encara va estavellar dues boles al ferro i pràcticament el Noia va anar remolt tot el partit i li va costar un munt. A la segona part, molt superior amb els italians, però el marcador que ja els hi va fer molt de mal.
Escoltem a Pere Bàries, el que li deia a Jaume Boquera a l'acabar aquest partit.
Estem en Pere Bàries, després de, podríem dir, no sé quin títol posar-li, desfet a Europa.
Jo no crec en títols ni en res, això és esport, a vegades guanya, a vegades perd, i avui t'ha tocat la cara més amarga, que és perdre. Ens han posat, s'han jugat el partit molt difícil, molt complicat, amb una quarta a la mitja part. I després vaig a la segona part, hem fet un partit molt seriós. No sé si ens hagués volgut per remuntar, però penso que ens mereixíem més a la segona part del que hem aconseguit. Ells han estat, segurament, n'han tingut molt poques a la segona part d'ocasions, però els que han tingut les tres o quatre d'ocasions molt, molt clares, n'han aprofitat dues. A partir de, se'ns ha posat tot en contra del que millor hablava amb el Jordi, penso que ens ha anat tot en contra. Bueno, és el que hi ha, això és esport. Això no... plantejament meu a l'inici que no ha sigut l'adequat o no l'hem interpretat prou bé. És veritat que després de l'1-1 ens havien fet un 1-2 amb un rebot dintre l'àrea. Amb l'1-1 si l'haguéssim allargat ens hauria anat molta tranquil·litat, però no tinc pràcticament ni possessió per poder mantenir el resultat i sentir-nos còmodes. No sé, l'equip ha tingut fe i he cregut, ja està, però s'ha perdut, ens hem d'aixecar, ens feia tots molta il·lusió classificar-nos, però és el que hi ha. Com els he dit amb els jugadors, la vida de l'esportista, per desgràcia, els que tenim molts que no estem amb equips que per dir-ho sempre lluitem pels títols, nosaltres doncs, ens emportem més hòsties que no pas alegries, sobretot quan som tan autoexigents amb l'objectiu d'estar entre els millors.
Les paraules clares, contundents, deportives, d'en Pere Bàries,
sí,
Jaume.
Sí, hi va haver el que hi va haver i res a dir. Felicitar el Monza per aquesta classificació i a seguir treballant. Costarà, ja li vaig dir jo, serà setmana de psicologia perquè dissabte ens visita un Girona que amb l'entrenador nou des de Nadal encara no ha perdut cap partit, i la cosa, amb l'ambient que se'ls hi quedava després del partit, amb unes cares molt llargues, suposem que Pere Vares els haurà redreçat durant aquesta setmana.
Un comentari ràpid. Llegíem a Portugal la confirmació total de Guillem Cabestany a Calafell, un Guillem Cabestany que també deia que, o sigui, explicaven que acabaria el Mundial, i que l'home més ben col·locat, tot i que sembla ja que sí, que finalment com a substitut serà en Pere Vares.
No ho sé, sí. Si tu ho dius, jo et crec.
No, jo dic que el que,
no,
que,
bastant,
lo que vam poder llegir, això també ho deia aquest article portuguès, en la que, doncs bé, i des d'aquí també sembla que l'home més ben col·locat
més ben
per
col·locat,
substituir-lo pugui ser Pere Vares. A part de que ara el noi tindrà un problema buscar entrenador.
Sí, evidentment, si Pere Vares acaba anant a la selecció, pues, li tocarà buscar un entrenador nou.
Raimon, feina nova, eh? Buscar, tu també busques?
No, jo no busco res. Bueno, tot ha d'evolucionar el seu pas, ha d'acabar la temporada, ha d'haver-hi el Mundial d'Itàlia, amb la qual cosa tot s'ha d'anar decidint en els propers mesos. Veurem com acaba tot. Hi haurà un ball de banquetes, pel que sembla, important. Es veuran diverses peces i, bueno, passat el Mundial veurem què tal, com queda tot.
Anem a la primera jornada que queda pel mes de febrer de la Copa de l'Acers, dalt de tot. No.
Sí, els propers partits són Murches, Folònica, Braga, Voltregà, Monza, Sarzana i Valdano, Igualada.
Em quedo amb la quatre italians, eh? Van millorant també de mica en mica. Anem a l'Acers femenina, Raimon. La tenim aquí també. Tenim un calendari dels partits que tenim aquest cap de setmana.
Doncs sí, aquí tenim papers i paperets. Aquí tenim, molt bé, aquí tenim que aquest cap de setmana hi ha jornada d'aquesta competició europea femenina, Copa Europa, en el qual juguem Manlleu... no, que no és, però on està? Teníem per aquí, se'ns ha colat... Bueno, coses del directe...
Sí, diguem que tenim un partit demà, que és el Benvibre Telecable de la jornada de la Lliga, i aquí tenim la resta de la jornada diumenge, o dissabte.
Doncs sí, el resto de jornada és el Vilassana-Sant Cugat. No, no, l'altre, no, passa a ser l'altra setmana, el dia 3 de febrer, la femenina. I aquí tenim els de la Copa Europa femenina, que s'han trastocat. Tenim el Manlleu-Corunya, ja ho dèiem bé, Vilassana-Fraga, Màtera, Telecable Gijón i Massamà Wurbelwald.
Doncs són els partits que tenim. Aquí
aquest
tenim el
setmana,
nostre equip penedesenc.
I per això juga el resto de partits l'altre cap de setmana, el dia de 3 de febrer, el resto de competició de l'Hockey Lliga Iberdrola.
Molt bé. Tenim algú que afegir, Jordi, de la secció femenina del nostre equip?
Bé, el que sí que podem dir de l'aspecte femení és, també, doncs, ara que parlàvem de selecció espanyola, doncs, precisament la setmana passada es confirmava que Ricard Muñoz no seguirà com a seleccionador femení i que el substitut serà Sergi Macià, que, per tant, s'estrenarà doncs, allà en aquest Mundial de Novara.
Exactament, un Sergi Macià que deixarà ser el segon de Guillem Cabestany, sembla ser que per poder-se dedicar a l'equip femení.
Sí, i ja que parlem de les penedesenques del Fraga, no deixem encara que una mica més lluny, Berta Tarrida, a l'equip italià del Matera.
Que està classificat
que
amb,
també
aquesta,
està aquí, sí, també
vols, amb aquesta
jugarà,
Champions.
Jugarà contra el Gijón aquest cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
I que avui fa anys.
Qui, la Berta?
Sí, 32
doncs,
anys.
Felicitats. Seguim.
Ah, sí, que l'he felicitat, és veritat.
Doncs molt bé, Jaume. Anem a la propera jornada, l'Hockey Lliga, aquests partits.
Sí, comença dissabte, a l'hora de sempre Sant Sadurní, Noia Freixenet. Girona segueix a les 8 al Sant Just Mataró. Ens anem a diumenge perquè la Copa d'Europa així ho mana. Alcoi, Barça, Igualada, Lleida, Ribes, Liceo, Voltregà, Reus i Calafell, Caldes.
Aquest partit el diumenge a les 6 de la tarda. En comencen a prendre perquè els equips puguin descansar més. Tenim televisió, Jordi?
Sí, tenim dos partits diumenge. Primer dos quarts d'un, el partit d'Esport 3 és l'Igualada-Lleida. A un quart de cinc, el de la xarxa és Voltregà-Reus. I, com hem dit, doncs, aquest cap de setmana no hi ha Lliga femenina, per tant, no hi ha partit femení.
Anem a la Plata, amb el seu grup Nord, Raimon.
Doncs sí, un partit ja es va avançar el cap de setmana passat, que era el Lubians-Tordera, el Tordera que la setmana passada va fer doblet de partits a Galícia, i no li va anar gaire bé aquest doblet de partits, perquè el primer va perdre amb el Dominicos 8-4 i el segon va perdre amb el Lubians 4-0, amb qual cosa s'han estalviat diners, però no han puntuat i esportivament no els ha sortit gaire bé. El reste de partits és el Vendrell-Vic, dissabte a la tarda, Dominicos-Vilafranca, Sant Feliu-Sant Cugat, Manlleu-Cerdanyola i Ordes-Olot.
I en el grup sud?
En el grup sud tenim l'Alcorcón-Barça Atlètic, Taradell-Alcobendes, el Picat-Igualada B, Espanyol-Palafrugell, Lloret-Xum-Massanet i Arenys-Congrés. Dit també que aquest Xum no sembla que no acabi d'aixecar cap.
Gens.
Està a la zona molt baixa de la classificació d'aquesta Lliga Sud, d'aquesta Plata Sur, que amb els noms de jugadors que té, sembla que hauria d'estar més amunt.
Un Jordi Galán que ja no s'ha canviat aquesta setmana, ja tornava a estar a la banqueta, i que, per tant, no surten les coses amb els homes de Jordi Rodríguez. També tindríem que destacar dues reaparicions. Una em sembla que ho vam comentar la setmana passada, però aquesta n'hi ha hagut una altra. Roger Bars, Jordi.
Sí, un Bars que ja el vam veure dimecres jugant els seus primers minuts, després d'uns mesos de baixa. Va jugar uns minuts a Caldes, a la derrota a la Igualada. I al cap de setmana, en comptes d'anar amb el primer equip en aquesta remuntada de la Cers contra el Grosseto, doncs des de la Igualada es va preferir que anés a reforçar l'equip filial, que tenia un partit transcendental per la permanència contra l'Arenys, i Bars doncs va jugar aquest partit també per agafar ritme, tal com havia fet també la setmana anterior amb el Pasqual amb el filial blaugrana.
Bueno,
sí, una mica desvirtualitzar la competició, però bueno, deixem-ho així. Tenen el seu dret, tenen les seves segons equips, i per aquesta banda doncs els lesionats poden anar traient el cap.
I també tenim el cas de Matías Pasqual, també jugant amb el Barcelona. Ho vam ja comentar en el seu moment. Però un Matías Pasqual que encara, si no vaig equivocat, no ha fet cap gol, Jordi?
Bé, és que només ha jugat un partit, per tant...
Dos, amb acte, dos.
Sí. Dos.
Perdona, aquest cap de setmana torna a jugar, sí. Perdona,
tampoc és dels que feia masses gols, cal dir-ho.
Però bé, són aquests equips que poden tenir aquesta... a més, em sembla que també reglamentàriament només són 8 partits els que poden jugar, però bueno, són el marge...
I mira, aquest cap de setmana ha tingut un penal, però mira, el va fallar.
6 partits.
6 equips. Va tirar un penal i el va fallar, vale.
Doncs bé, nosaltres hem repassat bastant de presset amb alguna que altra... petita pèrdua de paper, i tornarem el dimecres que ve. Evidentment, recordar aquest noi a Girona dissabte a 8:15, amb arbitratge gallec, Fernández i Morandeira.
Sí. Estaven al partit del noi a Montse, estaven d'espectadors perquè havien xiulat el Sant Just Ribes.
I diumenge xiulaven el Lloret Barcelona. I també destacar, doncs bé, aquest desplaçament a Galícia serà partit més complicat de Vilafranca-Dominicos dissabte a 8:15 i aquest Vendrell-Vic dissabte a 7:00. Nosaltres hi posem punt i final, l'apartat tècnic Joan Amat. Companys, bona nit i gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.